que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Això és la teva COPE més propera. Som COPE Catalunya i Andorra, Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust i avui per intentar parlar de temes que crec que són força interessants. D'entrada, parlarem de la inquiocupació. Què és la inquiocupació? És un delicte que després de la pandèmia, quan s'han relaxat tot això, doncs, les restriccions de la pandèmia s'ha disparat. Bàsicament, és una qüestió de que no es paga el lloguer, bàsicament. És una inquiocupació. És un terme de moda dels darrers mesos, amb el que parlarem, entre altres coses, amb el portaveu d'Afectats per l'Ocupació, de la plataforma d'Afectats per l'Ocupació, el senyor Ricardo Bravo. En parlarem aquí darrere. No només això, sinó que parlarem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, amb una qüestió clara: l'estafa del fals advocat. Què és l'estafa del fals advocat? Moltes històries per xerrar aquí darrere, però abans anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Rosada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Bon migdia. Doncs mira, és un dijous amb núvols protagonistes, sobretot aquest matí. A la tarda desapareixeran, sobretot a les zones costaneres i del prelitoral, amb temperatures que baixen una mica. 25 graus ara mateix a Girona i Tarragona, 22 a Lleida, 20 a Barcelona i 17 positius a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària a aquestes hores?
Mira, matí complicat, eh? Tenim cua ara mateix a la ronda de litoral, direcció cap al Nus de la Trinitat, i a cua al Nus del Llobregat hi ha un accident i també retenció en un tram clàssic d'aquesta hora al matí del Nus de la Trinitat. L'estiu entre Guipúscoa i el Bon Pastor. També hi ha retenció a la C-58, hi ha un accident a l'arribada també al Nus de la Trinitat, de retruc afecta la C-33 amb cua d'uns 2 quilòmetres aproximadament, i l'autopista AP-7, un altre clàssic de les retencions. Tenim aquest matí problemes a Cerdanyola, a Sant Cugat, direcció sud, cap a les comarques de Tarragona. També hi ha hagut un accident important aquest matí i encara afecta amb aquesta retenció que hi ha en aquest punt, Cerdanyola, Sant Cugat, i també de retruc afecta als laterals d'aquesta autopista de l'AP-7, que és la B-30. El transport públic també problemes. S'ha variat un tren aquest matí a l'estació de França, ha provocat doncs, retards considerables que encara duren a les d'ara, d'uns 30 minuts aproximadament, afecten a les línies de rodalies que van cap al sud de Catalunya, la R-13, 14, 15, 16 i 17, comarques de Tarragona, i també hi ha un petit retard d'uns 20-25 minuts a les línies de rodalies R2, R2 Nord i R2 Sud. Vull dir, complicadet, eh?
Complicadet la qüestió. Molt bé, què en destacarem de l'actualitat, Carlos?
Mira, moltes coses. D'entrada, que la Guàrdia Civil, en col·laboració amb l'Europol, la policia europea, ha desmantellat una banda d'origen rus assentada a les províncies de Barcelona i Girona que venia gas refrigerant il·legal importat de la Xina. El grup criminal utilitzava una de les pàgines web més actives d'Espanya per vendre aquest producte en línia. S'han enxampat a tots els seus integrants. I també per dissuadir doncs, robatoris i agressions, i també per tenir, doncs, podríem dir, la seqüència d'una caiguda accidental o d'una discussió amb el conductor en cas que ho demani la policia o el jutge, doncs TVB aposta per la videovigilància i als autobusos de la capital catalana per oferir a l'usuari més sensació de seguretat. Preveu instal·lar d'aquí a l'any vinent almenys dues càmeres a cada autobús fins a cobrir tota la flota, que serà uns 4.500 aparells. Coneixerem com funcionaran aquests aparells i què en pensen i què en diuen els usuaris dels autobusos de Barcelona, eh?
Molt bé, Carlos. A l'una més, moltes gràcies.
A l'una més notícies, bon programa, adéu.
L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Estic indignat.
Pues estic molt content.
Indignat.
És curiós, per indignat. Què estàs indignat?
No, és que sembla que ara la gent ha descobert a Robert Lewandowski. No, tenia una conversa aquest matí abans d'arribar a la ràdio. Oh, Lewandowski, Lewandowski. Escolta, si Lewandowski està fent al Barça el mateix que ha fet tots aquests anys al Bayern de Múnich. Sembla que hem descobert les sopes d'ajo.
Gil, sí, és cert, però escolta...
I li vaig dir a aquesta persona, a més, ets un desagraït. Com que... Sí, ets un desagraït. On queda la memòria de Leo Messi? Eh? On queda la memòria de Leo Messi?
A veure...
Ja no us en recordeu de quan Leo Messi us va... Pregunta blaugrana d'Esports Cope. Lewandowski us fa oblidar Leo Messi? Home, sí
no.
O no?
No, no, no.
Sisplau,
és
no rigui. Li estic dient de debò. Pregunta blaugrana del dia,
no,
Twitter, arroba,
no
esportscope.
No podeu posar aquesta
Lewandowski
pregunta.
Us fa oblidar Leo Messi, sí o no? Aquest senyor que m'he trobat jo aquest matí abans d'arribar a la ràdio, aquest culer, sembla ser que ja s'ha oblidat de Messi. Ja.
No. Li has fet la pregunta? Has oblidat a Messi?
No, no li he arribat a fer.
Ah, doncs llavors? No com ho saps? Estàs traient conclusions sense
perquè,
saber.
És curiós perquè d'una cosa hem arribat a l'altra. Perquè aquest pare que tenia jo abans d'entrar a la reunió de la redacció, he trobat que tenia una correspondència tal i com ha anat la reunió a la redacció.
Però com es pot oblidar Leo Messi, el millor jugador de tota la història que tantes alegries...
Sí, arriba un senyor aquí, fa 8 gols en 5 partits, ja està.
No podem viure de records. I és veritat que la sensació...
No podem viure de records.
És veritat. Però la satisfacció...
El senyor que ha marcat una era en el futbol europeu, eh?
La satisfacció d'un culer, de tenir la sensació de que el club per fi ha fet un fitxatge... Ostres, que està... a les alçades de les expectatives. Ostres, això és magnífic. És una satisfacció,
però escolti, ni que fos el primer jugador top que fitxa el Futbol Club Barcelona. Barça va fitxar Neymar, era un jugador top. Barça va fitxar Luis Suárez. Potser Mini no era un jugador top, però escolti, s'hi apropava.
Sí, però
s'hi apropava.
No, no amb les característiques ni
per vostè Ter Stegen no és un per vostè Ter Stegen no és un porter top quan està a la seva bona versió?
I tant que sí. Però no compararàs una cosa amb l'altra.
Tot ara aquí, Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski.
Mare meva, com ho sé.
8 golets en 5 partits porta... 8 golets en 5 partits porta... No.
Escolti.
No, jo no esperava trobar-me amb el barcelonista que m'he trobat avui i que em digués el que m'ha dit.
I com va? Per ser, com va? No sé si hi ha percentatges de la pregunta culer d'Esportscopen.
Escolti, miri, això ara potser... No, estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello.
Bueno, analitzarem aquest Barça 5, Victoria Pilsen 1, que li dona al Barça el liderat del seu grup en la Lliga de Campions, a l'altre partit del grup blaugrana, Inter 0, Barça 2. Analitzarem el que va passar la resta de la Champions. Qué bien que le sienta a Griezmann jugar media hora o menos. Qué bien que le sienta a Griezmann, oiga.
Espectacular.
L'Atlético s'està obviant a 40 milions d'euros i a sobre trobarà la millor versió de Griezmann, eh?
Mare meva.
És increïble, això. Bueno, doncs això, Atlético de Madrid 2, Porto 1, en un final de partit autènticament de bojos i que deixa els 3 punts al Metropolitano. Hi ha correlació o continuïtat avui en les competicions europees amb els partits de l'Europa League i de la Conference, esperant doncs quina veu protagonitza avui el Paré en veu alta, mai millor dit, del vestidor del Espanyol, i en clau gironina, clar, roda de premsa de Michel Sánchez, el tècnic, perquè demà, recordem-ho, el Girona a les 9 de la nit obre la jornada de Lliga de Primera Divisió rebent el Valladolid al estadi de Montilivi. Anem a veure quin jugador ocupa la plaça al 11 titular de Michel i quines novetats ens aporta el tècnic. I a més, en plana poliesportiva, bàsquet, ja estem als vuitens de final del europeu, jugarem dissabte contra Lituània a les 20:45 i parlarem molt de waterpolo perquè les noies de la selecció espanyola ja estan a la final de l'europeu, avui buscant aquesta plaça als nois. Pregunta blanquiblava del dia: qui creieu que serà el millor jugador contra el Sevilla? Opcions: Darder, Brightwhite, Joselu, i m'han suggerit també que quan pugi la pregunta posi Álvaro Fernández, el porter. I pregunta en clau gironina, donada la baixa de...
Darder.
Donada la baixa de Estuani, doncs qui ha de jugar en el seu lloc? Samu Saiz, Riquelme o Manu Vallejo?
José Luis, a la una més, moltes gràcies.
A la una més, senyor.
Cuida't.
Adéu.
De seguida parlarem dels inquiocupes. Què són els inquiocupes? D'entrada, és una persona que entra a viure a un habitatge de lloguer sense la intenció de pagar el lloguer. Atenció, això seria un inquiocupa. Després hi ha aquests mecanismes legals, s'aprofiten del sistema doncs per acollir-se a tot això, no? De seguida en parlem amb el portaveu d'afectats de la Plataforma per l'Ocupació. Però abans, ja sabeu que Mundo Natural doncs està de promoció la quinzena pel control de pes de Mundo Natural. Pots recuperar la línia després dels excessos de les vacances amb aquest 3x2 en productes de parafarmàcia Mundo Natural. El Fitolip Captagrasses, el Fitolip Dren, el Simbioline que va gràcies al Garciforce. Tens dubtes? Doncs t'assessoren gratuïtament al 91 946-0000 o a info@parafarmaciamundonatural.es. Allà pots enviar un mail, no? I a més, per les compres superiors a 40 euros, les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears. La promoció no és acumulable i és vàlida a Parafarmàcies Mundo Natural i a parafarmaciamundonatural.es i és aplicable a 3 unitats de la mateixa referència. I de seguida parlem dels inquiocupes aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres saber qué respuesta inmunitaria has desarrollado tras la vacunación o la infección por COVID-19? ¿No estás seguro de haber pasado la enfermedad? ¿Estás infectado y no sabes en qué estadio? Sal de dudas con Democratest por 25 euros. Test serológico rápido con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Termina pues para la gran mayoría el primer verano normal, de aquella manera tras 2 años de convivencia con las restricciones de la pandemia. Había ganas y eso se ha notado en los hoteles que durante...
Las tasas de ocupación han sido muy buenas, superando el 90% en junio y agosto.
Dos de cada tres empresarios tienen dificultades para encontrar empleados. No hay gente para trabajar en hostelería.
Creo que lo que más nos preocupa a los hosteleros está siendo la subida de precios de la energía, sobre todo pues de la luz.
¿Cómo está en el sector tras el verano?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las ciudades son hostiles para los niños. Es más difícil irse a jugar al parque porque igual no hay parque.
Y lo que una niña necesita es poderse mover en su entorno natural, asumiendo ciertos riesgos calculados, evidentemente.
Lo que vas a escuchar a continuación es un ejemplo de lo que llamamos brecha digital. Su teléfono móvil es de los antiguos. Es decir,
nos trajeron la carta, pues era con código QR. Mi padre, su móvil no tiene ni lector de código QR. Se lo hicimos saber al camarero. Mi padre es...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. So there I go. Oh, can't make
a wife out of a... Oh, I'll never find... El llogater entra amb un contracte de lloguer, un títol, però al poc temps deixa de pagar i se converteix en el que es coneix darrerament com un inquiocupa. Això... És una moda, és un sistema, una mania, una forma, un delicte que s'ha disparat després de la pandèmia. Bàsicament han pujat molt els casos, eh? Parlem de tot això amb el portaveu de la plataforma Afectats per l'Ocupació, el senyor Ricardo Bravo, que el tenim al telèfon. Ricardo, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos. No, comentaba claramente que sí que es verdad que ante todo esto hay un fenómeno y hay una necesidad y hay una familias vulnerables que lo son, pero luego tenemos a los jetas o tenemos mafias que, como siempre, aprovechándose de la necesidad de unas personas, generan un entramado tremendo, que lamentablemente es la mayoría, aprovechándose del sistema.
Que nos gustaría destacar es que desconocemos cuál es el porcentaje de personas que dicen ocupar por necesidad. Se desconoce no hay ningún dato. Por lo tanto, no sabemos qué tipo de ocupaciones hay. Desde nuestro punto de vista, lo que estamos viviendo no somos esas ocupaciones por necesidad, porque existen unos mecanismos, que son los servicios sociales, que ayudarían a esas personas
a
poder acceder a un alquiler o a una casa de servicios sociales, una casa de estas sociales, ¿no? Entonces, desconocemos cuál es el dato. Sí sabemos que nuestras experiencias no son con familias vulnerables.
De acuerdo. Oye, Ricardo, es que hay jueces incluso que niegan o que han llegado a negar la ocupación.
Sí. Mira, el tema de la ocupación es un tema que está muy politizado, ¿vale? Entonces nos encontramos que se lanzan dardos de un lado hacia otro y, sin embargo, nunca se centran en las verdaderas consecuencias que recaen sobre las víctimas. Víctimas de un delito que no se nos puede olvidar. La ocupación es un delito. Se me ha olvidado la pregunta, perdóname.
No, no, que te comentaba que hay jueces que han llegado a negar la ocupación.
Ah, sí, sí. Nos hemos encontrado últimamente en los medios de comunicación que salen unos jueces negando un tipo de ocupación, el allanamiento. El allanamiento es la ocupación de la primera vivienda. La típica frase de voy a comprar el pan y me ocupa la casa.
Sí.
Bien, desde la plataforma de afectados por la ocupación llevamos años diciendo que este tipo de ocupación es residual, que los ocupas han creado nuevas formas de ocupación. Por lo tanto, no podemos derivar siempre el debate hacia una forma residual de ocupación. Evidentemente, los datos que le ofrecía eran ciertos, pero no decidió centrarse en temas como la ocupación o la inquiocupación, que es la forma más habitual de ocupación hoy en día en nuestro país.
Bueno, ya que estamos, Ricardo, ¿qué es la inquiocupación?
Pues mire, la inquiocupación es la nueva forma de ocupación. Es los flecos que dejan las leyes para que puedan entrar estos ocupas a casas permaneciendo en ellas durante años sin apenas consecuencias legales. Desde que se pusieron trabas al allanamiento, que es la ocupación de la vivienda habitada o de la primera o segunda residencia, la mayoría de ellos han modificado la forma de entrar dentro de las casas a través de la inquiocupación. ¿En qué consiste? En el impago de un alquiler, en el impago o en la finalización de un contrato sin que se marchen los ocupas y quedándose con el auspicio de un real decreto ley que ayuda a las personas vulnerables.
O sea, aprovechándose del sistema, básicamente, ¿no?
Efectivamente.
Eso se llama aprovecharse del sistema por esos flecos. Pero esto es lo que está convirtiendo en España, particularmente en Cataluña y particularmente en Barcelona. De todas las ocupaciones que hay en España, reconocidas como ocupaciones, el 42% son en Cataluña y de ese porcentaje, más de la mitad son en Barcelona. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan fácil hacer esto? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué en otros países de Europa no pasa y aquí sí?
Es muy sencillo, porque nos encontramos administraciones que toleran la ocupación. Algunas las incitan, otras las toleran. Y concretamente en la ciudad de Barcelona y concretamente en la Generalitat nos encontramos dos administraciones que tienen buenos ojos a la ocupación. Por lo tanto, se ha llegado a normalizar este fenómeno dentro de Cataluña. Es una situación totalmente desesperada para los afectados de la ocupación, puesto que al ir a recurrir a la administración, que es quien tiene que ser garante de sus derechos, vemos cómo en realidad están apoyando a quien está cometiendo un delito. Sí. Esto es realmente vergonzoso. Es una impotencia total.
Total, sí, sí.
Y lo único que queda es el Estado central, pero que en este caso simplemente no nos escucha.
No nos escucha porque no tiene competencia en este caso, porque ¿cuál sería la solución? ¿Un cambio de la ley de vivienda, tal vez?
Existe una ley de vivienda que ahora mismo, un anteproyecto de ley de vivienda que están discutiendo o van a discutir ahora en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, no es una solución contra la ocupación. Ni siquiera la recoge. Nosotros consideramos que para tratar el tema de la vivienda hay que tratarla de manera integral, tanto con el ofrecimiento a aquellas personas vulnerables de ayuda por parte del Estado como la ayuda de gente que sufre las ocupaciones. No toleramos una ley de vivienda sin que se hable de la ocupación y sus víctimas. La solución pasa por el diálogo. La solución pasa por sentarnos con el Gobierno. La solución pasa por sentarnos con la Generalitat y los responsables de Esquerra, porque en su momento tuvimos una reunión con Pilar Valluguera en el Congreso de los Diputados y nos ignoró totalmente. necesitamos que se nos escuche. Entendemos que quieran ayudar a unas familias vulnerables, pero nosotros también lo somos. La mayoría de las ocupaciones y de las inquiocupaciones se realizan a familias de clase media-baja, pequeños propietarios. No somos bancos. Las medidas que toman para apoyar a las familias vulnerables recaen sobre el peso de los bancos, de las grandes cantidades de pisos que tienen vacíos, pero es que están inquiocupando casas de pequeños propietarios. No podemos olvidarnos que esto es un drama para las familias que están viviendo ante el desamparo legal que existe en este país.
Sí, básicamente, el inquiocupación es esto, llegar con un contrato de alquiler falso y te quedas allí, básicamente.
Bueno, un contrato falso o un contrato que se haya firmado hace unos años
¿sí?
y que se haya dejado de pagar por el escudo social provocado por el COVID que el gobierno pues ha creado sus reales decretos ley y que auspicia a estas personas que en principio no tienen recurso. ¿Qué pasa? Que es muy fácil hoy en día declararse vulnerable. Simplemente por el hecho de solicitarlo ya son meses de espera para una resolución judicial de un incumplimiento de contrato o de un fin de contrato, que hay gente que acaba el contrato y se queda en la casa. Simplemente tiene que solicitar la vulnerabilidad a servicios sociales. Servicios sociales no tiene unos criterios ni unos sistemas de comprobación que la información que les ofrecen son reales, entonces están dando muchas vulnerabilidades a costa, ¿vale?, de no ofrecer los recursos habitacionales que tienen que hacer y que por ley se les obliga. Y están utilizando los recursos de los pequeños propietarios. Muchos de ellos necesitan esta pequeña renta para poder vivir.
Claro, pues seguramente por eso hay propietarios que se lo piensan dos veces antes de poner su casa en alquiler.
Claro, recientemente leíamos noticias de que ha disminuido el volumen de alquileres, que han aumentado los precios, que la dificultad de poder conseguir un alquiler de una sola habitación para estudiantes en grandes ciudades, porque evidentemente todo esto no se trata de manera integral. Hay que sentarse, hay que hablar, se tienen que ver todas las partes y no solo una. Sí. Hay que ayudar a los vulnerables siempre, pero también hay que ver cuáles son los coletazos que dejan leyes para cubrir y apoyar a esas personas desamparadas que somos las víctimas de la ocupación.
Hablo por sensaciones ahora, de acuerdo, o sea, los vulnerables hay que echarles una mano, hay que ayudarlos, totalmente de acuerdo, pero en este caso en concreto que nos ocupa de las ocupaciones, valga la redundancia, hasta que me da a mí la sensación, o es una sensación, no sé si la compartirás conmigo, que hay un 80% de mafia detrás y un 20% o menos de necesidad.
Sí, bueno, en relación al delito de usurpación, que es la ocupación de viviendas de segundas, terceras residencias, la típica casa del pueblo que se va con poca frecuencia, o incluso las casas vacías de bancos y fondos de inversión, ahí el fenómeno predominante es la mafia. Las mafias tienen controlado cuáles son todos los pisos de los bancos y son las mafias las que lo abren y lo venden a los ocupas. Es decir, hay un rédito económico por parte de un grupo mafioso de la utilización de un recurso que no es suyo. Pero normalmente tendemos a ver al banco como el verdadero afectado. Señores, nos hemos parado a pensar quién vive alrededor de ese edificio, quién vive dentro de ese edificio, porque las víctimas silenciadas de este tipo de ocupación son los vecinos. Estamos hablando de mafias delincuenciales, que además utilizan muchos de los activos para otros negocios ilícitos. Hablamos de narcopisos, hablamos de almacén de objetos robados, hablamos incluso de prostitución. Es decir, las verdaderas víctimas son los vecinos y vecinas del inmueble ocupado, que no tienen ni un solo artículo de la legislación española que les defienda, ni uno. Entonces, tenemos que entender que hay gente que pueda ocupar por necesidad, aunque hay un sistema de servicios sociales que le apoya, pero tenemos que entender también que hay gente que está sufriendo este tipo de ocupación y que se está silenciando porque no hay ley.
Pues Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a vosotros. Solo deciros que si necesitáis cualquier cosa de la plataforma, nos podéis encontrar en las redes sociales con @leyanteocupas, con C y todo junto. Muchas gracias.
Gràcies a ti per atendre-nos. És el cas que tenim sobre el fenomen. Va variant les qüestions, evidentment. De seguida parlem de l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. En parlem aquí darrere amb un titular clar. Parlem d'una estafa. L'estafa del fals advocat. En parlem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hasta nunca veranito.
Es su vuelta al cole, es tu ahorro. Solo por ser socio de El Club Carrefour, del 6 al 12 de septiembre acumulas en tu cheque ahorro un 15% de tus compras en toda la confección, calzado y ropa interior de infantil y bebé. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida.
Repassem una mica l'actualitat policial amb la portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra, la Imma Viudes. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Com estàs? Bon dijous, tot bé?
Tot bé.
Sempre encantat de parlar amb tu. I precisament penso que la setmana passada ja es parlava precisament de la qüestió de crema de vehicles a Valls. Doncs, si et sembla, començarem per aquí, perquè el cos de Mossos d'Esquadra han detingut el segon implicat en la crema d'un vehicle de la policia local, en aquest cas, de Valls, i també en tots aquells darrers incidents greus que van passar al municipi.
Sí, la setmana passada precisament denunciàvem aquí en aquest programa, no?, el fet de que, bueno, el sindicat Sapfepol va denunciar que s'havia cremat mesos enrere, doncs, per exemple, un cotxe de la policia local de Valls, però el que denunciàvem realment era el problema estructural que teníem allà, no?, que teníem un problema amb manca d'efectius que provocava, doncs, que es veiessin desbordats, no?, pels incidents que teníem a aquest municipi. Doncs bé, doncs ara tenim bones notícies, i és que s'ha detingut a segon implicat d'aquella crema que va passar ja fa uns mesos, que es va publicar a xarxes socials i que va generar, doncs, alarma social, doncs, aquest cotxe cremat, però que els autors d'aquests fets, no?, els presumptes autors d'aquests fets, doncs, que estan sent investigats, són, en aquest cas, per exemple, en aquesta segona detenció. Estem parlant d'un lladre multireincident, doncs, que actua a l'Alt Camp, no?, i el mateix dia de la detenció, per exemple, doncs, hauria robat, a banda dels incidents, hauria robat 4 vehicles més, i amb un d'ells hauria comès un robatori violent amb una benzinera. Es tracta d'una persona que, per la idiosincràsia, no?, dels fets que es denuncien, doncs, podria ser, doncs, bastant perillós en aquest sentit i genera, doncs, força alarma. L'altra persona detinguda també era multireincident i són persones, doncs, que actuen en demarcacions com l'Alt Camp, la Conca de Barberà i el Baix Camp, no? I el que feien era, doncs, a part de la seva... estava identificat per la seva perillositat, no? Perquè, com et deia, no? Podria ser el responsable d'un seguit de robatoris de vehicles, no? El que feia després, utilitzar aquests vehicles, no? Com es fa en molts casos, per cometre robatoris violents, no? A establiments o robatoris amb força, amb encastament, o doncs, per cometre aquests robatoris violents en algun cas hagut doncs, que també s'havia amenaçat amb un ganivet. Per tant, generava molta alarma. La primera de les persones detingudes va entrar a presó i, bueno, doncs en aquest cas, ens hem de celebrar, no?, la detenció d'aquest segon implicat que estem pendents que entri, bueno, que passi ara a disposició judicial.
Aquest és un bon què, doncs, treure gent així del carrer, doncs, sempre està molt bé. Després, Imma, les estafes, un dia em posaré a col·leccionar tipus d'estafes i podríem fer diversos llibres, segurament, sobre les estafes al llarg dels modus operandi de les estafadors al llarg de la història. En aquest cas, parlem d'una advertència del cos policial, tant de Policia Nacional com Guàrdia Civil, com Mossos d'Esquadra, de no caure l'estafa del fals advocat o del fals CEO. Què és això? Quina estafa és aquesta? En què consisteix?
Són dues estafes diferents. En un cas, en el primer cas que estaves esmentant, el que es fa, la del fals advocat, no? Sí. Va adreçada sobretot a persones grans.
Pobrets.
Que es fa...
Sempre són els objectius favorits, pobrets.
És molt senzill, és una estafa molt senzilla. Sí. La persona timadora truca per dir que el nostre fill o filla ha sigut detingut, no? Normalment per haver provocat doncs, algun aldarull, algun accident greu, sobretot, no? Que és una cosa que pot ser més... Bueno, no dic comuna, no? Però un accident... I llavors, la persona que truca, que és el timador, la timadora, diu que és l'advocat. I demana els diners per pagar la fiança i així evitar que el nostre fill doncs, entri a presó. Llavors, per això es busquen aquestes persones grans, no, que en un moment donat es poden posar nervioses, no qüestionar el que s'està dient per telèfon, no? I evidentment, doncs, bueno, si Mossos ha decidit doncs, publicar, fer aquest tuit, no, per donar visibilitat a l'estafa, com fa sempre, i evidentment sempre demanem, no, el mateix, no? Desconfiem d'aquestes trucades, no, que en qualsevol cas doncs, no tenim les dades de la persona que està trucant i bueno, en un moment donat i d'una manera molt ràpida doncs, ens poden buidar la butxaca.
Clar, jo et pregunto ara, igual no ho saps, però jo t'ho pregunto. Clar, demanen la pasta, no?, a les persones grans, que clar, et diuen que el teu fill està a punt d'entrar a presó, igual, en funció de la que tinguis, no t'ho planteges, això, no? Com demanen els diners? És un ingrés en compte, un bizum? Com demanen la pasta?
Jo crec que van... No tinc les dades, perquè Mossos no ha donat més dades i m'aventuro a parlar, però sí que moltes altres estafes, com per exemple, que també n'hem parlat en aquest programa, l'estafa del retrovisor, no?
Sí.
El timador o timadora es va adaptant a la realitat que té davant, no? Llavors, igual que, per exemple, a l'hora de demanar els diners en aquesta estafa del retrovisor que parlàvem, no?, que van amb un caixer i en funció dels diners que tingui la víctima, no?
Exacte, sí.
Doncs llavors va una mica per aquí, no? També hem de tenir en compte que la gent gran, en aquests casos, en molts casos, no té bizum. Llavors, bueno, els timadors són molt flexibles i adaptatius, no? Per tant, entenem que busquen la manera més ràpida de poder actuar i de poder desaparèixer a la vegada, no? Bueno. Això en el cas de l'estafa de l'advocat. I després...
La del CEO.
La del CEO, que és una estafa que ja fa temps que existeix i que està detectada. Aquesta estafa és una mica més complexa i el públic és totalment diferent. El públic objectiu, o sigui, a la persona que...
Les víctimes.
L'objectiu que té és enganyar als empleats o empleades perquè d'una empresa, no? Es fan passar pel CEO, per un càrrec directiu, que en molts casos també cerquen, perquè si, el que fan en aquest cas és documentar-se molt, a diferència de l'altra estafa, en aquest cas el que fan és primer un treball previ de documentació sobre l'empresa. Busquen dades per poder donar credibilitat a aquesta persona, no? que amb la que contactes normalment per correu, i el que fas és adreçar-te, fer-te passar per un CEO i demanes, no, doncs, amb un empleat concret que pagui una factura, que realitzi una transferència, doncs per fer alguna cosa concreta que necessita aquest CEO, que suplanta la identitat d'un altre i que en molts casos ja saben que, per exemple, aquest CEO doncs, està absent per vacances, etc. No?
Ostres, pues, això ja ho dius bé, eh? Ha d'estar tot més calculat, perquè tu has d'anar, si vols enganyar, has d'anar a aquell treballador que tingui un accés a recursos econòmics de l'empresa.
Sí, exactament. Busquen l'accés a la gent, aquests empleats o empleades que tinguin recursos, bueno, accés als recursos econòmics i financers o que estan autoritzats per poder realitzar aquests pagaments. No? Llavors, bueno, com et deia, no? es comença amb un correu electrònic, no? Reps aquest email, suposadament d'un altre empleat o sobretot d'un cap, d'un càrrec directiu, no? que et demana ajuda amb una operació que a vegades és confidencial, que és urgent, et pressiona, no? i utilitzen correus electrònics molt semblants als legítims o fins i tot suplanten aquests correus electrònics, perquè s'han trobat casos que també l'han suplantat directament. Per tant, clar, és difícil qüestionar quan t'arriba. Tu el primer que reps, quan reps una adreça que tu ja tens identificada, és molt difícil que la qüestionis.
Si l'han hackejat i poden utilitzar, doncs encara ja és impossible diferenciar.
Exacte. Per tant, en aquest sentit és més difícil, no?, posar un dubte, i el contingut doncs, també transmet això, com et deia, aquesta sensació de pressió, d'urgència, no?, que és una autoritat la que t'està reclamant aquesta acció, que a més ha de ser ràpidament, no?, i intenten que sigui doncs, confidencial perquè la informació no es transmeti a altres canals, altres empleats i empleades, no?, i doncs aquests atacs que ja tenen una nomenclatura, no?, i s'anomenen, se'ls anomena enginyeria social, no?, que el que fan és, doncs, com et deia, no? fer aquesta preparació, aquest conjunt de tècniques que s'utilitzen per tenir aquesta informació confidencial. Usuaris, contrasenyes, números de targetes de crèdit, secrets comercials, i bueno, això evidentment és molt més sofisticat, no? i requereix un treball previ molt més transversal que l'estafa. Però en aquest cas doncs, es coneixen casos que s'han sostret milions d'euros.
Sí, jo estava llegint ara mateix un del 2019 que la quantitat estafada van arribar quasi a 11 milions d'euros.
Sí,
poca broma, eh? Poca broma, mare meva. Llavors, mira, altres qüestions. No sé què passa i no sé si m'equivoco o me vengo muy arriba si dic que Catalunya sembla el súper de la marihuana i el cannabis. D'entrada, ho deia el Carlos Osada al resum informatiu, ja són 13 els detinguts a una macrooperació a Catalunya contra una xarxa dedicada al tràfic de marihuana. És una operació que ha fet la Guàrdia Civil. I després els Mossos han desmantellat una presumpta associació canàbica a Vilamalla, a Girona. Explica'ns.
Sí. Sí, com deies, Catalunya a poc, i ja s'ha advertit des de la mateixa organització, des del cos de Mossos d'Esquadra, no, que ens estem convertint en l'or d'Europa. Sí que és cert que estem fent molts dispositius i s'està treballant molt activament, però evidentment doncs, bueno, s'hauran de modificar. Aquí ja és una qüestió que afecta ja no només l'àmbit policial, no només té una solució policial, però sí, d'aquesta notícia que parlaves concretament, doncs la investigació va començar a mitjans d'agost perquè es va detectar doncs, l'activitat il·lícita d'una associació concreta, no?, que figurava ser una associació sense ànim de lucre, que fomentava, doncs, com sempre, l'ús racional i responsable del cannabis, que és el que fomenten aquest tipus d'associació en teoria, però bueno, en realitat doncs, hi havia també qüestions relatives amb el tràfic de drogues, i s'han trobat doncs, marihuana, haxís, una bàscula, un ordinador i... bueno, una llibreta amb anotacions de compradors i, bueno, en realitat l'activitat doncs ja no anava tant a com el que seria l'associació, sinó que seria ja més el tràfic directament i era un delicte de salut pública.
Una qüestió ja que no és la conscienciació. Bé, doncs, Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, una setmana més, moltíssimes gràcies per la teva atenció i el teu temps.
Gràcies a vosaltres.
Petons i abraçades, cuida't.
Igualment.
Adéu, Imma. Després de xerrar amb la Imma Viudes, amb la portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, d'aquesta actualitat policial, és interessant, sobretot, el dia que segurament hi ha un llibre sobre estafes, segurament, però és que és constant, eh? És un llibre que mai s'acabaria, perquè sempre surten noves maneres i noves formes d'aquesta gent per enganyar-nos. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Ja sabeu que és hora de tancar rere COPE Catalunya i Andorra. És hora d'obrir migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I com l'obrirem? L'obrirem parlant d'una gran notícia, perquè les treballadores de la llar normalitzen la seva feina. És un decret llei que ja està aprovat, que ja es posa en marxa, Però com funcionarà tot això? En parlarem de seguida, ja a migdia, amb la portaveu de treballadores de la Llar de Comissions Obreres Catalunya, la Fanny Galeas, perquè ens ho expliqui. Una Fanny que, si no està a Madrid, està a camí de Madrid per continuar negociant el tema. No només això, sinó que parlarem de cuidador sociosanitari. Sabeu quant costa a Catalunya un cuidador sociosanitari? Doncs ho sabrem, perquè la diferència és important en funció de moltes coses. Parlarem amb la portaveu de l'AUCU a Catalunya, l'Esther Lorente, per xerrar sobre el tema. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.